Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i Antoni Cardell en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 666 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 12 de juliol de 2026. Ahir vàrem acabar la segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió, que bé, com el vostre abast, com tot el que feim en el sistema de la carta IB3, també a la nostra plana web, a fontdemisteris.com, i bé, agrair-vos la vostra resposta, els vostres comentaris, el vostre suport i el vostre recolzament. I bé, nosaltres seguim a IB3 Ràdio, com sempre, i bé, recordeu també, pels qui mos escoltau en directe, que aquest estiu tampoc aturarem, així que aquí estarem si les deïtats ho permeten. I d'això que gràcies. I abans d'anar amb el tema d'avui, res, comentar que abans d'ahir varen tornar a sortir més d'aquests arxius desclassificats per part del govern dels Estats Units, referits a la temàtica OVNI, encara que ara li diguin UAPs, FANIs i altres noms, i ja sí un cas, com ja vaig comentar, a mesura que vagi sortint més informació, més dades, ho anirem ampliant, però avui no. Perquè avui volem fer una mena de monogràfic, perquè, com he dit, avui és el programa 666 de Font de Misteris. Qui ho anava a dir, Sembla que era abans d'ahir, quan començàrem, i ja hem arribat en el número de la bèstia, el 666. Crec que no fa falta fer sumari, li dedicarem tot el programa, perquè, clar, el 666, el 666, és el conegut com a número de la bèstia, el del dimoni, això diuen. Però sabeu per què? Sabeu d'on surt? I de... bé, com molts. Si sabeu, això surt de la Bíblia, exactament del Nou Testament, del llibre de la Revelació o llibre de l'Apocalipsi, atribuït a Sant Joan o bé a un altre, en Joan de Patmos. Ara això no ve al cas, però sí que suposa que conta aquest llibre el que hauria vist quan va ser convidat a anar en el cel per veure els fets que s'havien de produir en el futur a la Terra. Així, doncs, una mena de llibre profètic on es narraria allò que ha de venir. I doncs aquest llibre, l'Apocalipsi, que forma part del conjunt de llibres que és la Bíblia, i doncs el capítol 13, vaja coses, el 13, diu, i bé, fixeu-vos en els detalls, perquè això tindria d'haver 2.000 anys, una mica menys de 2.000 anys. Diu: tots els habitants de la Terra que des de la creació del món no tenen el nom inscrit en el llibre de l'anyell degollat l'adoraran. Qui tingui orelles, que escolti. Els destinats a la captivitat aniran a la captivitat i els destinats a la mort sagnant moriran de mort sagnant. Aquí el roble sant s'ha de mostrar ferm i fel. Després vaig veure una altra bèstia monstruosa que pujava de la Terra. Tenia dues banyes com les de l'anyell i parlava com el drac. Exerceix tot el poder de la primera bèstia en presència d'ella i procura que el món i els qui l'habiten adorin aquella bèstia primera, curada de la ferida mortal. Obre grans prodigis fins a fer ploure a la terra foc del cel davant els homos. Amb el poder que té de realitzar aquests prodigis davant la bèstia, sedueix els homos i els convenç que dediquin una estàtua a la bèstia que s'ha refet de la seva ferida. També li han permès donar vida a aquella estàtua de la bèstia de manera que fins i tot parli i que siguin condemnats a mort tots els qui no adorin l'estàtua. Fa que tots, petits i grans, rics i pobres, esclaus i lliures, portin a sa mà dreta o al front una peça encunyada perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no mostra aquest encuny, que és el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. Aquí hi ha d'haver algú capaç d'endevinar. els intel·ligents que calculin la xifra de la bèstia, que dona el nom d'una persona. 666. Tot és el famosíssim versicle de la Bíblia que anuncia, no?, el nombre, el número de la bèstia, que, com sempre, segons la versió, podem entendre una o una altra cosa. Aquesta era de l'edició del Nou Testament de les diòcesis de les Balears, però, per exemple, anant en el versicle de 8, que és el que ara ens interessa, tenim, per exemple, el que surt a la Bíblia de Montserrat, que diu: aquí cal l'enginy. Qui sigui intel·ligent que calculi la xifra de la bèstia, que és una xifra d'homo. La seva xifra és 666. O aquesta altra versió, la castellana de Ciprià de Valera, que diu: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Bé, que si mos fixam, més o manco diu el mateix, sí, és vera, però no diu exactament el mateix, però amb el que sí coincideixen tots és amb una xifra, 666. Però què deu voler dir? Xifra de la bèstia, xifra d'homo, fins i tot la versió illenca del Nou Testament ho diu més clar: la xifra del seu nom. I donem a veure més si podem saber a què fa o a qui fa referència. Et suposa que això es va dir per tractar de saber el nom d'una persona que representaria a la bèstia, en el dimoni, fins i tot a l'anticrist, el que vol fer mal en els humans. Però aquí, si tenim present que aquesta revelació, el llibre de l'Apocalipsi, va ser escrit unes dècades després de les primeres grans persecucions de cristians, et suposa que podria respondre a qualque nom de la seva època, com si fos talment una endivinalla o, si voleu, un trencaclosques numerològic, que, per cert, en el seu temps era habitual i els hi donaven, ells els hi donaven importància. Seria el que es coneix com una geometria, si fos en hebreu, o una isopsèfia, si fos en grec. Aquestes paraulotes que he dit fan referència a la pràctica d'assignar una xifra a cada lletra, fent que així unes mateixes lletres, pel seu valor numèric, puguin significar diverses coses. És un tema complicat que, bé, jo crec que qualque dia ho podríem explicar, però el cas és que es diu, jo no ho sé, clar, perquè no tinc dades pròpies suficients, i de pas també puc dir que jo no faig ús de la intel·ligència artificial per fer Font de Misteris, perquè, clar, és que la intel·ligència artificial menteix i després com puc jo demostrar d'on he tret el que he dit. Així que prefereix ser sincer, i si hi ha alguna que no ho sé, i doncs no ho sé. I doncs es diu que si s'escriu en caràcters hebreus el nom de l'emperador Neró, Neron Caesar, seria, i en hebreu, perquè seria l'idioma de la Bíblia, resulta que la suma de les xifres corresponents a cada una de les seves lletres donaria aquest 666. Així, doncs, tenim damunt la taula la possibilitat de que fes una referència vetllada en Neró. Neró, el que va fer una llei que impedia parlar malament d'ell. Així que si se pensa, no?, qualsevol deia clarament que ell era el dimoni, clar. Una altra deducció per dir que el 666 era Neró ja seria amb números romans. Pensem que fins a l'arribada dels números aràbics, que són els que emprem actualment i normalment nosaltres, i fins als números aràbics, es feia mitjançant donar un valor en els números, eh? I dels romans per dir, a les lletres, volia dir, i dels romans per dir 666 seria una D, una C, una L, una X, una B baixa i un pelat, eh? Una I, que diuen que seria l'acrònim per dir Domitius Caesar Legatos Exti Violenter Interfecit, que traduir vendria a dir que el concom Domici César, que va matar de manera vil en els enviats de Crist. I és que resulta que el nom real de Neró, fins que va ser adoptat, era precisament Domici. Així que tenim una altra interpretació cap al famós Neró, eh, per part de l'Apocalipsi, però això en cas de que tingués una limitació temporal. Vull dir que hagués estat escrit a la seva època i per a la seva època. Però, i si era de cara al futur? Perquè, clar, et suposa que és un llibre profètic. I doncs, si fos així, hi hauria altres interpretacions. Com, per exemple, un altre emperador, Adrià, o un vot en estens, mig mil·lenni després se podria atribuir en Mahoma. O més se'n van tenir el temps en el Luter. He vist fins i tot que hi ha un treball de 700 pàgines per tractar de demostrar que el 666 representa en el Luter, en el Martin Luther. En Martin Luther, eh? I, clar, els protestants directament ho atribuïen, aquesta xifra, a diferents papes de Roma. I si ja deixem la religió a un segon plànol, ja es fa referència a altres personatges, com en Napoleó, o en Hitler... No, si serà per versions... El problema amb això d'en Neró és que, com he dit, l'Apocalipsi s'hauria escrit uns 30 anys després de la mort d'en Neró. Així que aquí podríem pensar que tal vegada no hauria d'haver por a la seva venjança, no? Neró hauria mort l'any 68 i l'Apocalipsi, aquest llibre, s'hauria escrit per davés l'any 96. I aquí és on entra la part més increïble de tot això. Entraríem dins la llegenda de Nero Redivivus. Eh? És a dir, en Nero ressuscitat. En Nero, eh? Aquell famós, també polèmic emperador, el que va manar a suïcidar-se en els seus amics en Sèneca i en Petronio, que va ser víctima d'una rebel·lió per part de la Gàlia, per en Gallo Julio Vindex, i bé, també de la Hispània Tarraconense, amb en Galba. Eh? I d'aquests fets esdevingueren en què en Galba va ser proclamat emperador i Neró va ser considerat enemic públic. Eh? I per això, i després de dir quin artista se mor en jo, va morir a mans del seu secretari, perquè així li havia manat, eh? Va ser un suïcidi assistit. Neró tenia només 30 anys i diuen que el seu cos no es va trobar, no es va mostrar, no es va fer públic. I va ser això probablement el que va fer començar a estendre el rumor de que s'havia anat cap a l'Orient per des d'allà refer el seu imperi i tornar. I jo demano, no vos recorda a res tot això? El cas és que l'any de la mort de Neró, a Roma varen tenir 4 emperadors i al poc temps varen començar a aparèixer pseudonerons. Eh? És a dir, gent que es feia passar per en Neró. I clar, imagineu els cristians si tornés a veure un Neró el que els hi passaria? Potser fos d'aquí que va sorgir això del 666 per sa por a la retornada d'aquell Neró ressuscitat com a anticrist? Segons va publicar la revista Enigmas, el recomanable escriptor en Fernández Urresti diu que Acaia, a l'actual Grècia, poc temps després de la suposada, direm, mort de Neró, va aparèixer el primer d'aquests suposats Neró ressuscitat, eh? En aquest cas, pot ser que fos un esclau que va aconseguir fer-se poderós i amb un grapat de seguidors amb els que... Bé, el volia començar una revolta, però en el seu cas, No li va passar com en Espartaco, però gairebé, perquè per mort d'una tempesta no ho va aconseguir. El mal temps el va dur cap a uns illots on ho va perdre tot. Fins i tot, i de manera literal, va perdre el cap, perquè el varen condemnar a morir decapitat. Un altre d'aquests que es feien passar per Neró va ser un asiàtic anomenat Terenci Màxim, que a més aquest tocava la lira, i es diu que fins i tot s'assemblaven físicament. També va aconseguir, com l'altre que he dit, va aconseguir seguidors, però també com l'altre va ser executat. Al igual que el tercer. Però és que, clar, el tercer hauria fet aparició a la vegada que s'escrivia l'Apocalipsi. I, clar, pot ser que aquella por en el retorn de qualcú d'aquest tipus els fer pensar en com fer-ho per descobrir-ho. I abans he deixat així a l'aire la pregunta de si no vos recordava a res. He parlat d'un emperador totpoderós que es va dedicar a perseguir un grup reduït de persones amb una creença religiosa determinada i diferent a la seva i matant-los de manera cruel i que al final aquell emperador, en guerra, s'acaba suïcidant, però havia estat tant el seu poder que fins i tot molt d'any després es creia que hauria sobreviscut, que s'havia amagat a terres llunyanes per refer el seu imperi. I jo t'ho demanar, no vos recorda a ningú? I, evidentment, feia referència a un altre en el que també li atribueixen el 666, i que, a més, ja l'he citat, Adolf Hitler, aquell que va dir que el seu imperi, el Tercer Reich, duraria 1000 anys. I de Neró es diu que les seves cendres, finalment, varen ser depositades a una urna que va ser col·locada a un mausoleu on ningú es va atrevir a tocar-les per por en el seu malefici. I, precisament, varen haver de passar just 1000 anys des del darrer suposant Neró fins que el papa Pasqual II va ordenar llevar aquell mausoleu i, mitjançant una subscripció popular, va manar construir una església damunt de les restes de Neró, a la famosa Basílica Santa Maria del Popolo, la qual recoman visitar per les seves obres d'art, a part de la seva curiosa història. I, a més, qui sap si encara roman per allà en Neró, esperant aquell poder per convertir-se en la bèstia? Però això de que esperessin 1000 anys per desfer el mausoleu d'en Neró pot ser que tingués sentit. Que tingués sentit per ells, eh? No, jo no dic res. Però és perquè a la Bíblia també es diu allò de que la serp, l'antiga serp, és a dir, el dimoni, havia d'estar 1000 anys tancat. Clar, tindria això relació amb el que he dit dels 1000 anys d'en Neró? Però, clar, és que cadascú diu la seva. Per exemple, a principis del segle XX, fa uns 100 anys, hi havia qui pensava això. Diu, aquella sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque el número es del hombre y el número de ella, 666. Això és el versicle, i segueix. I 666 està formado por 3 6, cada uno de los cuales es el doble de la Trinidad, del Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y la suma de los 3 números que componen el 666 es 18, y 18 es el número del versículo en el cual esto se dice. Y si dividimos el número de la bestia 666 por 9, la suma de las 3 trinidades, o de 1 y 8, el número del versículo, obtenemos 74, que es la reunión de un 7 y un 4, y 7 son los espíritus de Dios, 7 sus ángeles y 7 los truenos, que son su voz, y 4 los evangelistas que hacen conocer a Dios, y he aquí el indescifrable misterio revelado. La bestia apocalíptica, cuyo número es 666, no es más que la representación simbólica de la religión. La bestia es la religión. Què vos pareix? Bé, és que això, era el que, això ho pensava un grup masó de fa un segle. I és que, clar, en números és molt fàcil jugar i treure conclusions. Per exemple, als anys 90, amb el començament del monopoli del mercat informàtic, Microsoft, i també per numerologia, es deia que el seu fundador principal, en Bill Gates, també respondria en el 666. O també quan el monopoli de la Visa, el sistema de pagament en targeta, i també deien que era el 666. I bé, és que, de fet, quan jo era petit, ja es deia això de la targeta Visa i de la seva equivalència amb el 666, que jo tampoc li veia massa sentit. Però ara, si rellegim el Nou Testament, crec que, si volem, evidentment, però pot agafar encara més sentit, perquè diu, portin a sa mà dreta o al front una peça encunyada, perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no mostra aquest encuny, que és el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. Portin a sa mà dreta o en es front. Allà tenim ses sueres intel·ligents i els rellotges. I deia que era fàcil fer venir bé els números segons la conveniència. Fixeu-vos, per exemple, amb això, la ruleta, el joc dels casinos, on sempre guanya el casino. Idò, hi ha 37 caselles amb els números que van del 0 al 36. I sabeu que sumen aquests números? L'1, el 2, el 3, el 4, més el 5, més el 6, i així fins a 36? Idò, sí, 666. I dues cosetes més. Per una banda, fa una quarantena d'anys es varen trobar uns pergamins del segle III de la nostra era, després de Crist, que tenien una versió de l'Apocalipsi. I dins ells, oh sorpresa, el número que surt no és el 666, seria el 616. Així que tot el que ha dit, tot s'aniria a fer norris. I, per altra banda, i si l'antecrist té un número, quin seria el número del Crist? I del seu número seria el 888, però per aquest encara mos manquen 222 programes. Sí, Borja, ara me comentaràs tot el que vulguis comentar, però és que no me puc resistir. Hi ha una cançó que de ben petit me va fer interessar-me per la Bíblia. És aquesta que ara vos posaré un minut i poc. Si enteneu una mica d'anglès, aviat ho entendreu, la primera locució que hi ha abans de la cançó.
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me.
Face that twists my mind.
Bé, sí, aturar perquè no podem estar aquí escoltant música, que això no és un programa musical, però efectivament era el versicle que he estat comentant, en aquest cas narrat per l'actor en Barry Clayton, en el principi de la cançó The Number of the Beast, el número de la bèstia dels Iron Maiden. I bé, aquí també ara podríem entrar en tot allò del heavy metal i del rock i de la seva vinculació amb tot això, però és que no tot és el que sembla. De fet, potser l'apocalipsi no és tan terrible com sembla. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. I per concloure amb això, el pare Fortea, en José Antonio Fortea, és un religiós catòlic, està especialitzat en demonologia, va publicar la seva suma demoníaca, la següent reflexió per respondre a la pregunta què vol dir el 666, i diu: «Todo el mundo da por supuesto que el 666 es el número o símbolo del diablo, pero de este número que aparece en un solo versículo se dice que es el número de la bestia, pues es un número de un ser humano. Luego, no es el número del diablo, sino el del anticristo. Centenares de personas me han preguntado a lo largo de mi vida qué significa este número y a quién corresponde. Siempre les contesto que está muy claro. Cuando llegue el fin de los tiempos, ya se sabrá. Es un mensaje cifrado para reconocer al anticristo. Hasta que no llegue, no tiene ningún sentido hacer especulaciones. Esta profecía es como algunas profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías. Profecías que resultaban completamente incomprensibles ante eventum, pero post eventum quedan perfectamente claras e iluminadas. Pero el número se da como signo para reconocerle, de manera que cuando llegue quedará claro el sentido de la profecía». I d'així qualsevol, no?
Home, el pare Fortea té retranca sempre, també. És un exorcista simpaticot, podríem dir, a la seva manera.
A la seva manera, efectivament, a la seva manera.
He apuntat un parell de coses. Se podria haver apuntat molt més, evidentment, però ja anem just de temps, crec, per el que vos queda per contar. Ha citat el Nou Testament, edició de...
N'he citat un parell. He citat la Bíblia de Montserrat, les diòcesis de Mallorca, Menorca i les Pitiuses.
A les diòcesis nostres.
Que és de principis dels 90.
I he de dir que aquest va ser el primer llibre d'ovnis que vaig consultar a la meva vida.
Com era jo, Sergio, la direcció del programa no se fa càrrec de les opinions dels seus col·laboradors?
Ah, efectivament, tu sortiria per aquí, va, si fos a tele, però, si no, sí. Ja ho has dit tu.
Jo crec que això ho haurà comptat, perquè a més va ser el primer llibre en el qual vaig cercar aquest tipus d'informació i vaig anar comptabilitzant totes les aparicions de possibles ovnis i sense comptar, precisament, l'Apocalipsi, 68.
En el Nou Testament.
Sí.
I de compte que fiquis a l'antic...
Aquí sí que... Hi ha cosa també, sí. Però això va ser el primer. I també ha citat aquests fragments d'Apocalipsi que se van trobar del segle III,
sí.
A Egipte.
Sí.
Clar, que ells per si mateixos ja rompen aquesta primera hipòtesi que has comentat, que se vinculaven a la llengua hebrea, perquè no estan escrits en hebreu, estan escrits en grec.
Aquest del segle III és el més antic, si no va xerrat, dels que hi ha constància pública a dia d'avui. Si tenen amagats a qualque banda més antics, no ho sabem. I si les còpies dels anteriors són els que tenim ara i varen ser traduïts de l'hebreu al llatí o de l'hebreu al grec i del grec en el llatí, això jo sí que no t'ho sé dir.
Clar, no,
si sé que la majoria són a partir del segle IV... quan Sant Jeroni ho va una mica... Pues...
Clar, en això vaig... És a dir, el manco oficialment són els més antics que tenim. Clar, és que també hauríem de veure, ho ha citat en el principi, aquest Joan de Patmos que escriu quin Joan és.
De Patmos.
Clar, és a dir, és Sant Joan perquè era l'apòstol més jove i per edat encara podria ser viu?
Encara podria ser viu si hagués viscut a prop de 100 anys. Clar. Perquè hem de parlar clar. Que està datat l'Apocalipsi d'haver l'any 96, de la nostra era.
És bastant complicat. Sí. És en Joan Marc, fill d'un dels correus que emprava el bon Jesús per comunicar-se amb els seus afins, que podria ser perquè era nin en aquella època i se va fer seguidor seu, podria ser, per ventura. En Joan de Patmos aquest era un senyor de veres que vivia a Patmos o que van desterrar a Patmos però que era grec i, per tant, només parlava grec i no tenia ni punyetera idea d'hebreu i, per tant, mai se va escriure en hebreu.
Mira, puc emprar les teves mateixes paraules? Ni punyetera idea. És que no ho sé. No ho sé. Crec que és una dada que encara no s'ha arribat a cap tipus de conclusió.
No tinc més. He deixat un omni també, com cada programa,
sí,
però res més.
Val. De totes maneres, no mos oblidem allò de que també aquesta xifra podria ser el 616.
I ja aquí som, podem recomanar un llibre molt interessant, perquè hem parlat de l'Apocalipsi de Sant Joan. Però és una recopilació meravellosa d'en Antonio Piñero, Los Apocalipsis Olvidados, que són tots els altres que no són oficials i que encara són més fascinants, podríem dir.
En Piñero, que és un dels majors coneixedors de la història bíblica, podríem dir, jo crec que a nivell, com a mínim, europeu, i que té un recull d'evangelis apòcrifs. Són aquells que no han estat acceptats oficialment per l'Església, però que de tant en tant, quan interessa, s'agafen certs paràgrafs, certs no, però qualcun sí. Crec que és molt curiós. Ja hem parlat a vegades a Font de Misteris dels evangelis apòcrifs. Bé, idò, anem ara que ja sabem, o que encara estem més embullats, perquè, clar, es diu que el 666 és el nombre de la bèstia i qui podia ser aquesta bèstia, no? I ara anirem, si un cas, a veure situacions a les nostres illes on el protagonisme el té, sí, el té, el dimoni. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres s'anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, jo també vull anar amb això del dimoni, o del diany, com diuen a les pitiusses. Així que per començar, del llibre Rondalles de Formentera, de Joan Castelló Guasc, tenim la d'Esjai endiablat, que conta tal que així. Conten que una vegada hi va haver un jai, allà per d'haver escala saona, que deia que estava posseït pel diable. Per això no vaig a missa, aclaria ell. És que no hi puc anar. Ni res que em faci menció o que hi tingui res a veure. El diable em té agafat i no ho vol. I d'aquí no el treien, per molt que li predicassin. Ja era molt vellet i una nit es posà malalt. Tan malalt que es de casa seva, pensant que se n'anava, anaren a cercar el capellà, a veure si podia fer alguna cosa. L'autor diu, i crec que és molt simpàtic, s'ha d'aclarir que, encara que el jai no volgués saber res de la religió i que el capellà ho sapigués, això no volia dir que ell i el capellà no fossin amics, com ho han estat sempre tots els formenters. I de veure-ho que així, que aquest hi arribà, es posà a conversar amb el jai. Però bé, xico, li preguntà, i què teniu? Jo no ho sé, respongué el jaiet, que així mateix tenia sent ben clar, però m'apareix que d'aquesta no en sortiré. Tan malament vos trobau? Sí, que m'hi trob dolent, senyor, mossenya, i molt. Aquí es capellà i pensà una mica, i a la fi es resolgué a dir-li, bueno, idò, si tant en van de compte us pareix que estau, que no trobau que seria hora de posar-vos bé amb Déu? No puc, respongué el jaiet, estic posseït del diable, i no puc. Vaja, insistí mossenya. Treu-vos això del cap, que no és més que una mania que teniu. Mania? Que més voldria jo, que no fos més que una mania? Però ja fa molt d'anys que no m'amolla, ni de nit ni de dia. El religiós no el volia creure, li va dir que no havia de ser així, que el que havia de fer era prendre una decisió, un arromango, confiar en Déu, i que ell li ajudaria. Ell pot més que ningú, més que el diable i tot. Però el vell li contestà, és que no puc fer-lo, s'arromango, no puc. Ara mateix, si sapigués vostè les estropades que em dona el diable per aquesta conversa que tenim, i sobretot cada vegada que anomena vostè a Déu... I dient això, el jaiet suava, estrenyia les mans i feia unes estremordides molt grosses. Però tant insistia el capellà que finalment el jai acceptà. Bona idò, digué, em confessaré, però faci sortir tothom d'aquí dins, hem de quedar tots sols. Que si passa res, siguem els dos tots sols a rebre. I que ha de passar, bon Déu, respongué mossenya. Però, ja que així ho voleu, així es farà. Va fer fora tothom d'aquella habitació i quan ja eren tots dos tots sols digué «Au, ja no hi ha ningú, més que vos i jo. Comencem». «En nom del pare, no», respongués jai. «Encara en queda un. I se n'ha d'anar, també». «Esteu tranquil», digué el capellà. «Tothom se n'ha anat. Que no ho veus, que aquí no hi ha ningú més que vos i jo». «Què vol dir que no hi ha ningú més?», porfadià el jai. «I aquell que enguaita per la finestra? És el meu enemic, el pitjor de tots». Aquí, el capellà es girà cap a la finestra que li apuntava el jai, i, germans meus, era cert, a la finestra n'hi havia un que enguaitava. Una carota peluda, amb uns ulls que flamejaven i unes banyotes com les d'un boc vell. «El diable!», exclamà mossenya, amb un esglai que no es perdí. «Déu sigui amb nosaltres!». I com que així mateix era home agosserat, es tragué de dins la butxaca una ampolleta d'aigua beneïda i l'etzibà en aquell caporrot. Just el faria enmig d'esfront i quan li regalimà l'aigua per sa cara, pigà un vell d'aquells més ferestos. Amollà posuís una flamarada i una fumarellada pudentes, amb una pudor de sofre que no hi havia qui aguantés, i descomparegué de cop. «Ho ha vist?», digués Jaiet. Ja assossegat, com era veritat. Els anys que feia que no me l'havia pogut llevar de damunt. Que a ple he quedat. Sí que ho crec, com venies cap allà. Teníeu raó. Ara ja us podeu confessar. En la pau de Déu, així ho va fer. I, tot just acabar de confessar-se, tancà els ulls, talment com si s'adormís. I per allà lluny es sentien com uns vels de boc dins la fosca de la nit, cosa mai vista ni sentida en aquelles hores. Thank you. Ara, si et sembla, aniré amb aquesta altra titulada S'ha d'escapellar, també de Castelló Guasc, dins la mateixa col·lecció de l'Institut d'Estudis Cibicencs, del llibre Barruguets, Familiars i Follets Rondalles. I bé, aquesta conta tal que així. Una vegada, una nit de Nadal, ja tard, pujava de la Marina, a Eivissa Vila, cap a la catedral per anar a la missa de matines, un capellà, ja vellet, que li deia mossèn Pere. Ell pujava a Chinochano sense pressa, perquè les cames ja no li donaven per més. Encara que la nit era fosca, i d'aquelles tan fredes que fan córrer la gent sense tenir-ne ganes, anava mossèn, això sí, ben embolicant, amb es manteu i es capell estacat, fins a les orelles, pensant a les seves coses. Quan veia-vos aquí que mitjan carrossa va sentir com uns vells de cabrit que sortien de per dins cervatge que hi havia per allà. S'aturà, mirà per cada banda i no va veure res. Seguí camí amunt i encara no havia donat quatre passes quan va tornar a sentir aquells vells. «Vaja», digué, «que això són vells de cabrit». I en aquestes hores, un cabrit per aquí ha de ser que hagi fugit de la manada i que el pastor no hi hagi reparat. S'acostà cap a l'esquerra, que era d'allà on li venien els vells, guaità per dins les herbes i a la fi va veure, just baix d'una taperera grossa, un cabridet petit que encara va balar més fort quan el va veure. «Ah, caraisso!», li escapà a mossenya. «Ja el tenc». El va agafar i el cabridet, tremolant de fred i de por, es va anar tot d'una cap a ell. «Pobre animalet», va dir mossenya, «si està gelat, i ara què faig jo amb ell? Si el deixo aquí, es morirà de fred, i si me l'emport, què dirà sa gent si algú veu un capellà amb un cabriet al braç? I els altres capellans a la sacristia?» A la fi es resolgué. Es posà l'animalet al coll del braç, el va tapar amb el manteu i tirà cap amunt, pensant que el deixaria en el campaner i que aquest, el endemà, ja es cuidaria de donar-lo en el pastor que l'hagués perdut. Tot d'una va aparèixer que el cabridet, amb sa calentoreta, s'adormia. Però quan va ser per davant el convent, ja el va sentir que forfollava i que pareixia més feixuc. I quan va girar per davant Can Montero, encara més. I quan arribava a sa portella, ja no podia amb sa seva ànima. Allà va entreposar, ell no va saber amb què, i s'aturà. «Caraisso», torna a dir tot estranyat. «Aquest cabridet vol bon braç per dur-lo. Veiem amb què he entreposat». Es va desembolicar el manteu i per poc cau de cul. «Ave Maria Puríssima!», exclamà amb un espant de mort. «Això ja no és un cabridet. Això és el dianya». I era veritat, s'entreposada havia estat amb ses pates d'aquell cabridet, que s'havia tornat un boc ferest, amb unes banyotes de més de tres pams i uns ulls lluents com dos carbons, que li mostrava tota sa queixalera, talment com si se'n rigués d'ell. Sort que li va fer sa senyal de sa creu i es borruguet, o dianya, descomparegué amb un tancar i obrir d'ulls.
La sempiterna figura del boc, del cabridet convertit en boc que sovint apareixen a les rondalles, però que sempre està vinculada a la figura del dimoni. Però sí, crec que ara hauríem de dir això que això seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
Fins ara, part teòrica, part llegendària, part rondellística, i ara, aquests darrers minuts, qualque cas, diríem, Borja Rigo, que històricament contrastats, podríem dir, no?
I doncs sí, si voleu, anem amb una crònica, que és d'allò més sorprenent i espectacular, i que té com a protagonista en la Sort Clara Andreu, que van citar l'altre dia. Nascuda a Palma, concretament en el carrer de la Bosseria, ben a prop de Cort i de la plaça Major, l'any 1598, va passar tota la seva vida consagrada en el monestir de Sant Bartomeu a Inca. I això és el que, de fet, fa unes setmanes varen citar-la i varen dir precisament que ampliaríem informació. Si ens centrem en l'obra sobre la seva vida, la venerable Sor Clara Andreu, escrita per Josep Barberi, publicada en 1807, trobem passatges fascinants, meravellosos, com aquest diu, en referència a lo que li feien els dimonis. Mortificaba-le la vista con horribles apariciones de animales monstruosos que le hacían inseparable compañía o de hombres armados que hacían ademán de quererla embestir. Mortificaba-le el oído con el desagradable estruendo de cadenas, grillos, calderos, desaforados gritos, horrendas blasfemias e imprecaciones contra Dios y sus divinos atributos. I feis cara de voler comentar, però és que encara hi ha molt més. El llibre continua dient: mortificaba-le el olfato con vaos tan pestilentes que muchas veces se había de tapar las narices. Mortificábale el paladar haciéndole beber vasos llenos de animales ponzoñosos y otras inmundicias que le revolvían el estómago y le causaban por muchos días grandes inapetencias. Mortificábale todo el cuerpo, unas veces hiriéndola con alfileres y espadas desnudas, otras atándola con cadenillas sembradas y agudas puntas, otras suspendiéndola en el aire y dejándola caer con desmedida crueldad, otras poniéndola a tostar sobre hogueras encendidas cuyas chispas eran como bolitas de plomo que a su parecer le rompían los huesos, otras apretándola entre dos tablas o encerrándola en lugares inmundos como estómagos de animales, otras echándola de la cama, otras arrojándola por el suelo, otras azotándola sin compasión con látigos, varas, escorpiones, cadenas y pesadas mazas de hierro. En fin, la mortificaban de día, pero particularmente en las noches, tumbándole aquellos ratos de descanso que Dios ha ordenado tomar a todo viviente para alivio de los fatigados miembros. Entonces empezaban sus temores, agonías y congojas que la tenían en un durísimo potro.
És cert que abans te volia, entre cometes, interrompre, però és que, clar, la descripció que has fet, dient que és fascinant i meravellós, jo no sé si són els adjectius més adequats, perquè, què vols que te digui? Perquè jo m'adona més bé mal rotllo.
Dins la temàtica del programa.
Sí, no, ja t'entens, però és que, clar, dius això i després contes tot això altre. Però bé, que mos queda poc temps, que això és com el dibuixos animats de quan era petit, en Super Raton dient no se vayan todavía un any más, no? Perquè la història, a més, no acaba aquí, no?
No, de fet, hi ha un altre episodi impressionant que mos du fins a final de juliol de 1626, just dos anys abans de la mort de la monja. Se mos conta que fa dos dies que la perseguia ni més ni manco que un drac colossal, així tal qual ho diu, amb un alè tan nociu i terrible que deixava la monja gairebé sense respiració. En arribar al vespre, va ser embestida per una turbamulta de diables que la van apallissar i assotar sense pietat. Abans de partir, un d'ells li va llançar una espècie de brutici fastigosa, diu, a sa cara, i la va deixar totalment cega. Lo primer que va fer na sort clara va ser recórrer a sa mestra novícies, na sor Maria Nebot, per demanar-li un crucifix, el qual va besar sense aturar durant una hora sencera. Però sa ceguera no passava. Va estar així 8 dies sencers, depenent contínuament de l'ajuda d'altres monges i sense que els atacs del dimoni s'aturassin. I el 8è dia, un capellà la va guiar fins en el Crist de l'Església. Allà, ella, esclar, no el podia veure, així que li va pregar de tot cor al bon Jesús que la lliurés d'aquest patiment. En aquell instant, se diu que va tenir una visió mental d'un Crist crucificat de la ferida del costat del qual brollava sang. Una sang que la va anar a parar directament en els ulls i la va curar de manera miraculosa. Ja per acabar ràpidament, com a dada també curiosa i interessant, abans d'afinar la varen obligar a reconèixer que tots els prodigis i fenòmens que l'envoltaven no eren obra de Déu, sinó del mateix dimoni. Va morir el 1628 en només 30 anys.
Molt, molt interessant això, com us ha contat en Borja, però no sé si a vosaltres vos ha recordat això del drac colossal i la imatge, podria ser, de la monja, com en els Dungeons and Dragons, que la persegueix i ha de tirar un deu de 20 cares, a lo millor, per escapar-se d'ella.
Aquí jo hauria de dir allò de... Tu també, fill meu? Tu sí. També?
Sí.
De totes maneres, posam-nos una mica més seriosos, allò del drac colossal que ha dit me recorda més el paràgraf de l'Apocalipsi que he citat al principi, on també te parla de dragons. I no oblidem que Sor Clara Andreu varen parlar d'ella fa un parell de setmanes, no massa, perquè precisament, mireu si ets seriós o no, que s'inicia el procés de canonització.
Lletres Ràdios, participació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, jo seguint amb el tema del programa d'avui, hi ha coses en les que me faig creus. Bé, no ho sé, però és que l'any 2026 tinguem aquest titulars se'm fa molt curiós. Resulta que a l'arxidiòcesi de Washington han fet fora, han expulsat fulminantment a un capellà exorcista. I quin ha estat el seu pecat o el motiu? I de, ni més ni manco que va afirmar públicament que els ovnis, els platets voladors i els extraterrestres són, en realitat, manifestacions del dimoni. Bé, jo no sé ben bé com catalogar aquesta notícia, no?, que està una mica a mig camí entre la ufologia i la teologia, perquè és que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas, precisament, sembla un guió de Hollywood. I és que, clar, que una creença religiosa, en aquest cas l'Església Catòlica, aquesta institució que creu en miracles i que té, no sé si dir en nòmina, però que té especialistes en treure esperits malignes del cor de la gent i bé, i que conviu amb aquest tema sense cap problemes i que res a dir, però que
que conviuen amb el misteri de fa segles i que el seu cap, allà de l'arxidiòcesi de Washington, consideri que s'argumenta que ell socaven gravement l'ensenyança tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo, és com a mínim, ja dic, cridadís. Ja me'ls imagino renyant a l'exorcista perquè és una mica massa flipat o poc seriós això de ficar extraterrestres per mig, una mica el que abans li comentàvem en Borja, no? Però bé, es veu que ells tenen aquesta línia vermella marcada, no ho sé. És a dir, es veu que no es pot mesclar. Sí que tenim que hi hagi un banyut maligne fent de les seves de baix terra, i amb això cap problema, ho compram i se converteix en dogma, però que el mateix dimoni decideixi canviar el foc i el sofre per llums en el cel i fer una volteta per l'espai, i no, per aquí sabeu que no poden passar. Així que ja ho sabeu, si aquesta nit mirau el cel i veus una llum estranya fent moviments estranys damunt de les nostres illes, i estigueu tranquils, perquè, segons la diòcesi de Washington, no és en Lucifer fent viatges per l'espai, però, per si diu un cas, si s'allun se vos atraca, i doncs jo han de cridar el científic de la NASA, i doncs tingueu a mà una mica d'aigua beneïda, que mai se sap, no? Bé, qui ho anava a dir? Bé, no deixa de ser curiós, però, clar, hem de recordar allò que es diu, que avui passant no ho han citat en cap vegada, però allò que es diu que el major triomf del diable és fer-nos creure que no existeix, eh? I d'ara queda saber què hi ha al darrere de l'altra part. De l'altra part dels ovnis, vull dir. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i donar aquest cas d'en Josep Lluís Aguiló, aquesta de Els ponts del diable, que diu: el dimoni construeix ponts i després en demana la paga. Els qui l'han manat la feina, invariablement més espavilats, sempre l'enganyen. Sempre demani que li deixin endur-se'n l'últim o el primer que passarà pel pont. Si ha demanat que li regalin l'últim, el darrer que passa li diu: agafa aquest, senyalant Sorneguer la seva ombra. Si ha demanat el primer, fan passar-hi un animal, sovint és un moix o un gall. Els cans són massa de la família com per regalar-los a algú, per molt diable que sigui. No n'aprèn. En deman, què en fa de la col·lecció d'ombres i de bèsties? Segurament res. El dimoni, sense dubte, frueix fent ponts. Els cavallers tenen aficions xocants: embotellar vaixells, pintar aquarel·les, escriure memorials de greuges, caçar. Quan s'avorreix, ve i fa un pont i dona per parlar d'ell a generacions que es vantaran de com la seva avió no va saber res d'obres hidràuliques, però sí d'ensarronar diables. I clar que sí, quina millor cançó per acomiadar-nos, perquè si abans hem posat The Number of the Beast, ara toca els Rolling Stones. Simpatia for the Devil, simpatia pel dimoni. Allí, pobra nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.